Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. Jordi Carretero, el nostre tècnic de so. Jordi Vilajosa, el que us parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més elevadable i, sobretot, més feliç. Aquest matí entrevistarem a Víctor Pérez, psicòleg de la residència de Ronda de Dalt, i amb dos usuàries magnífiques, Pepita Alegre i Carmen Corbalán. I després xerrarem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, sobre Global Health. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem, és gran ser gran. Bon dia, Carles.
Bon dia, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. Però abans de tot, un petit consell de salut.
Fer exercici i hidratar-se són dos elements importantíssims per tenir una bona qualitat de vida. Si sortiu a caminar, heu d'evitar les hores de màxim calor. Protegiu-vos del sol amb gorra i roba adequada. Anar per l'ombra i emportar-vos l'ampolla d'aigua. I recordeu, quan feu exercici, heu de beure abans, durant i després de l'activitat física.
I avui, Carles, quin és el tema del dia?
Doncs avui porto un tema del dia que és, ens parla en Josep de Martí, i és un tema del dia centrat en el que portem arrastrant des de, jo diria, fa molts anys, que durant la pandèmia s'ha accentuat, que és la desconfiança al sector de les residències, una desconfiança que moltes vegades ve també per part de l'administració, vale? I també per moltes famílies, com és normal, és un servei que no coneixen. Per tant, amb aquesta explicació, en Josep una mica ens en parlarà d'aquest tema.
Pues endavant.
Sabes que vivimos en l'època de la postverdad. Lo que pasó en la residencia está igual. Es cuál es el relato, qué va a quedar en la cabeza de la gente de lo que pasó en las residencias. Entonces, tenemos el reto de vencer una visión sesgada. Esa visión que dice que fue un desastre, porque claro, como las residencias son privadas, pues prefirieron el beneficio a la salud de sus residentes. Claro, como no estaban medicalizadas, lo que hay que hacer es convertirlas en pequeños hospitales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues para empezar hay que cambiarlo todo. Pero lo primero que hay que hacer es desconfiar de ese grupo de gente sin escrúpulos que se dedica a ganar dinero a costa de no sé qué. Eso es mentira. Pero lo siento mucho. Abres el periódico, pones la radio, ves Pinterest, Facebook y tal, y salvo algunas personas que decimos otra cosa, esto es el relato que está triunfando. Hay que cambiarlo porque fue mal. Y yo digo, pues no, las residencias fueron el escenario, pero no fueron los protagonistas. Pasó igual como nos ha hecho cinta en todo el mundo. Entonces, no podemos decir que las residencias han funcionado mal, sino que quizá pusimos un coche utilitario en un circuito de Fórmula 1 y dijimos, pues ahora tienes que competir con coches corriendo a 300 km por hora. Como no lo consiguieron, dijeron, ha fallado. No ha fallado. Comparamos con otros países del mundo y nos fue mal, la verdad, muy mal en las residencias, porque fue el lugar donde murieron las personas. ¿Murió más gente en los hospitales que en las residencias? Posiblemente. Pero es que el relato del hospital es totalmente diferente. Yo parecía un cura durante la pandemia, si me reías, porque decía, humildad y paciencia. Digo, humildad todavía no. Es que no podemos saber lo que ha pasado, porque está pasando. Vamos a esperar cuando hay cosas, las guerras, los historiadores las analizan tiempo después. Ahora sí que no, dime qué está pasando hoy y qué hay que hacer hoy. Pero lo que no nos damos es la palmita en la espalda en lo rápido que tuvimos test. Y una cosa, lo que hizo que pudiésemos vencer a la pandemia de su fase mala fueron las vacunas. ¿Qué hubiese conseguido en cualquier sitio del mundo que la gente hubiese dejado de morir 6 meses antes? Haber tenido la vacuna 6 meses antes. Mucho mejor que cualquier otra cosa, segmentación, confinamiento, todo lo demás eran paños calientes, porque al final el virus entraba con unas personas que se llamaban empleados, que normalmente ganan poco y cuando se van a su casa suelen vivir en barrios donde comparten pisos más pequeños con más gente e iban a trabajar en medios de transporte donde estaban con otras personas. Entonces, si nosotros decimos que no es que hayan funcionado mal, sino que fue el lugar donde se concentró la muerte, pues decimos, vamos a poner una cosa, hacemos, borramos un momentito la pandemia, solo un momentito decimos, ¿de qué hablábamos antes? ¿De qué hablábamos el año 20, justo antes de la pandemia, en un congreso que estaba haciendo en Madrid? Hay que mejorar las condiciones laborales de la gente, porque si no, no tendremos talento, hay que aumentar los ratios porque cada vez tenemos usuarios, no porque nos lo diga la administración, porque lo vemos, cada vez somos usuarios más dependientes y requieren, y aunque no me lo pidan, pues acabaré teniendo más personal, vamos a ir hacia la AGP, vamos a quitar contenciones, vamos a hacer unidades de convivencia, y decimos también una cosa, esto vale dinero. O sea, vamos a hacer que se priorice en la agenda de nuestros gobernantes. También hablábamos de coordinación e integración sociosanitaria.
¿Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Doncs avui ens acompanyen per l'entrevista des de la residència Ronda de Dalt Residencial i en concret compto amb tres persones. Primer de tot, vull presentar el Víctor Pérez, que és el psicòleg de la residència. Víctor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També comptem amb la Paquita Alegre i la Carmen Corbalán. Buenas tardes, bona tarda.
Buenas tardes.
Us hem convidat per diferents motius, Víctor i companyia. Comencem primer parlant de la residència una mica i després del motiu principal, que és, en concret, una activitat. Primer de tot, parlem de la residència. On està Ronda de Dalt Residencial?
Ronda de Dalt Residencial està al barri de la Vall d'Hebron, a propeta de la parada de metro de Montbau. Estem en un entorn molt natural, molt verd i molt tranquil, que és molt agradable, la veritat.
La residència, tinc entès, a més, que és bastant nova, no té ni 3 anys, diria uns 2 si arriba.
Justament aquest mes farem els 4. Estem contentíssims de fer aquest aniversari.
Déu-n'hi-do. I, a més, crec que quan es va inaugurar, nosaltres des d'Inforresidències vam anar a fer un vídeo amb el Josep de Martí, i el bo que té aquesta residència, que és que, com dius tu, es va inaugurar abans de la pandèmia, fa 4 anys, i es va configurar amb unitats de convivència, sí. Amb la qual entenc que durant la pandèmia, per tema sectoritzar, ha anat molt bé, però explica'ns ràpidament, si no et fa res, què vol dir això d'estar sectoritzat d'aquesta manera?
Sí, vol dir que totes les plantes tenen els seus espais comuns propis. És a dir, tots tenen un espai de butaques i cadires, amb una televisió per poder veure la televisió, fer activitats. També tenen un espai molt ampli de taules, on poden fer jugar jocs de taula, comentar coses amb les amigues, i també tenen terrasses. Llavors, clar, això ajuda moltíssim a la independència de les plantes. I durant la pandèmia ens ha estat molt útil precisament per això, per poder fer unitats de convivència.
Com deia, és un centre gran, té 165 places, si no m'equivoco.
Sí, exactament.
I el que també és molt bo és que, com dius tu, hi ha també un factor diferencial, que no tenen totes les residències, ni molt menys, ara també ho comentarem amb les convidades, que és la piscina, té piscina interior.
Tenim piscina interior, exacte, climatitzada més i molt agradable. Tothom que vulgui i pugui, doncs està convidada a fer les activitats d'aquagimnàstica amb la nostra fisioterapeuta.
Saps també si d'aquestes places, aquestes 165 places, hi ha places que siguin públiques o totes són privades o acreditades? Com esteu ara?
Tenim places acreditades, la gran majoria són acreditades, i també tenim algunes places que són públiques, exacte.
Per tant, entenc que qualsevol persona que tingui la llei de dependència, una cosa a nivell privat pot accedir quan vulgui,
sí.
A nivell de plaça pública, o bé, si si encara no té plaça pública com a tal, té aquesta ajuda a la PEP, que és per pagar part de la plaça privada. Exacte. I si té plaça pública es pot apuntar a llista d'espera fins que el truquin.
Exactament, són els tres tipus. Privada, entres directament, pagues la quota. Després està la PEF, que és que si tu tens una ajuda per dependència la continues cobrant, perquè nosaltres som una residència acreditada, i després està la plaça pública.
I parlem ara amb les nostres convidades també de la residència, les dues residents. Hablamos primero con Carmen. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Explícame un poco tu opinión de la residencia en general, primero.
Hombre, mi opinión es buenísima.
¿Cuánto tiempo llevas ahí?
Yo llevo, a ver, tenía 3 meses, pero me marché a casa y después de estar en casa me arrepentí porque estaba mucho más a gusto en la residencia que en mi casa yo sola.
Es decir, para que yo entienda bien, estuviste hace un tiempo 3 meses,
sí.
Te fuiste a tu casa,
sí.
Pensabas que estarías mejor en tu casa, sí. Y luego te arrepentiste y volviste.
Sí. Y lo que quiero es continuar aquí porque yo aquí me encuentro muy bien. Y mejor que en mi casa.
Si no es mucho preguntar, ¿qué fue o cuál fue tu pensamiento para decir quiero volver a mi casa un tiempo?
Sí, porque resulta de que me caí 2 veces uh-huh. y me rompí la clavícula y después de romperme la clavícula me caí otra vez.
Wow.
Y luego dije, como allá, no estoy aquí, me quiero ir con ellos. De todas formas, yo había estado antes y me dijeron, mira, cuando quieras puedes volver. Y entonces yo, cuando estuve en mi casa, digo, yo quiero volver. Yo quiero volver. Y estoy muy a gusto. Tengo de compañera Pepita en la misma habitación.
Ah, que sois compañeras de habitación.
Somos compañeras además. De habitación. Bueno. Pero nos adaptamos mucho. Es más que nada adaptarte. Y nos adaptamos mucho, ella a mí y yo a ella.
Y explícame, Carmen, ¿cómo es un día tuyo en la residencia?
Pues mejor que en casa. Sí, porque te diré, en casa pues tienes lo normal de casa, tienes la comida, y aquí lo tienes todo preparado. Si quieres hablar con los compañeros, puedes hablar muy correctamente, muy bien. Luego te pones a jugar, luego tienes la comida a tus horas. Te tumbas un poquito por la tarde cuando comes y me lo veo todo muy familiar a como yo lo tengo en mi casa. Y mira que en mi casa lo tengo de fábula. En mi casa está que están mucho mis hijas por mí y todo, pero prefiero estar en la residencia.
Has dicho una cosa, con tu permiso, que no es muy habitual, te digo por gente que tenemos experiencia en el sector, que es una residencia muy familiar. ¿Y
sí.
con esto qué quiero decir? Porque siempre se ha dicho, y mucha gente tiene en la cabeza, que solo puede ser una residencia familiar aquella que es muy, muy pequeña, de 20, 30 plazas. Pero en este caso tú lo has dicho, y también creo que puede influir también un poco cómo está configurado el centro, ¿verdad?
Las unidades de convivencia es lo que tienen, exacto.
Son importantes.
De hecho, cada planta tiene su manera de ser, tiene su cultura propia, porque se ve configurada por las personas que conviven. Y convivís mucho, ¿no? Entre
sí,
vosotros,
mucho.
Hacéis mucha vida entre vosotros.
Sí.
Y si te preguntara de todo lo que hay en la residencia, todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta?
Todo.
¿Todo?
Me adapto
no hay
a todo.
¿Una actividad o algo que
no,
te digas?
Me adapto a todo. Porque hay veces que hay una cosa y no te gusta y la dejas. Y luego pues hay otra que te gusta y la coges. Pero es adaptarte tú a lo que tienen en la residencia. Los de la residencia se adaptan mucho a nosotros y nosotros tenemos que adaptarnos a ellos.
Y también contem amb la Pepita. Pepita, bona tarda.
Bona tarda.
Com està vostè a la residència? Com estàs?
Molt bé. Estic molt bé.
Quant temps hi portes?
Dos anys, perquè jo havia estat en una altra residència allà a Pedra del Vés, que van tancar. I d'allà, com va ser quan l'epidèmia, i ens van portar cap aquí, i jo des de llavors estic molt bé i molt contenta de tots.
A tu et faig també una pregunta diferent, que m'agrada anar fent de forma puntual. Què n'opines, Pepita, de com es menja a la residència, del menjar?
El menjar hi ha de tot. Hi ha de vegades que pel meu gust no d'allò bé, però a l'altre és bé.
És a dir, entenc que potser el dia que no t'agrada tant, és una pregunta, eh? És perquè el tipus de menjar com a tal no t'agrada, sinó, no perquè sigui dolent, sinó que tu aquest tipus de menjar, potser el peix no t'agrada.
Però el que més estic bé, i molt ben atesa, i allò. I també... El que es porta més malament és ell.
En Víctor es porta malament. Tenim una exclusiva aquí que difondrem des de Ràdio Ester.
Però això la gent no s'havia d'enterar, Pepita.
I aprofitant que ara sabem que en Víctor es porta malament, volem ara centrar-nos en ell un momentet i parlar d'una activitat que no havia vist, que jo recordi, des de fa molts anys en una residència, i és un taller que heu fet, que és un taller de risoteràpia.
Risoteràpia, exacte, sí.
Mira, fue... De fábula. Lo que pasa es que no lo ha hecho un día y parece ser que no vuelva más. Porque no lo hemos pasado muy bien.
¿Te digo un secreto, Carmen?
Un secreto, no, dímelo.
Para que todo el mundo lo oiga. Yo aquí tengo apuntado la última pregunta que tengo para hacerle, que tengo tres, así como obligatorias. Una es, ¿cuándo se va a volver a hacer este taller de risoterapia? Así que él tiene que mojarse y decirme una fecha.
Eso lo he dicho yo también, que ¿cuándo va a hacer otra vez el taller?
I què respondre això?
Pronto, pronto. O sigui, la idea és que fem el taller un cop al mes per unitat familiar. Llavors, l'última vegada va ser a finals de maig, i llavors la següent vegada serà a finals de juny.
Ja tenemos fecha.
Vale. Ya no se puede arrepentir.
Ya no se puede arrepentir.
Está grabado, ya tenemos que hacerlo sí o sí.
Muy bien.
El que també et volíem preguntar és com neix la idea d'aquest taller?
Doncs a nosaltres a Ronda del Residencial ens encanta anar buscant sempre noves maneres d'entretenir, de cuidar, de donar benestar als nostres residents, no? I llavors, mirant, vam trobar diferents articles científics que recolzaven els efectes terapèutics d'aquesta teràpia, de la risoteràpia, no? Ajuda moltíssim a millorar l'estat d'ànim, ajuda moltíssim a enfortir els connectors cerebrals, ajuda moltíssim en la circulació, en la respiració, té molts de beneficis. I vam dir, bueno, pues, si té tants beneficis, anem a intentar-ho, anem a provar-ho.
I anem a preguntar-li ara a la Pepita. Pepita, a tu aquest taller de risoterapia, tu també ja l'has fet, oi?
Jo la vaig fer.
Què et va semblar?
A mi em va agradar. Ja li vaig dir que a veure quan la tornava a fer.
I em podíeu explicar algú de vosaltres com va ser aquest taller? És a dir, com va començar? És a dir, com va ser la sessió?
Us en recordeu vosaltres o ho dic
jo?
No.
Tu ho saps més bé.
Bueno, primer de tot, si recordeu, vam fer una introducció. Us vaig explicar, no?, en què consistia, què anàvem a fer, perquè és molt important que tothom sàpiga qui ha vingut perquè no es faci pensaments erronis, no? A vegades quan anem a activitats noves, no sé si parlo per vosaltres, anem una mica nerviosos perquè no sabem ben bé què passarà, no? I com que ajuda una mica saber a què hem vingut.
Home, jo només vull dir que si aquest taller, que com dius tu, heu fet per diferents plantes o unitats de convivència, hagi tingut la mateixa acceptació a cada planta que la que té aquí,
sí,
s'ha de repetir cada mes, dos, tres, quatre vegades. Vull dir, perquè la Carmen ja ha dit que jo quiero hacerlo otra vez, así que claro. Està clar.
Sí, a veure, la raó perquè no la fem cada setmana és perquè si no es desgasta molt, no?
Clar, vulguis o no.
És un tema de no desgastar la metge, no?
I aquella frase de lo bueno si breve dos veces bueno, no?
Exacto, exactament.
El que també volia aprofitar, ens queden 30 segons. Hem parlat ja de la residència, hem parlat d'aquest taller, hem parlat de la piscina. Estic convençut que s'hi fan mil coses. De fet, vau venir aquí al programa ja fa dos o tres anys, ja fa uns quants anys. L'última pregunta que tinc per tu, Víctor, és si algú està interessat, ara que teniu places lliures, en venir a la residència i visitar-la, per començar, on ha de trucar?
És molt simple. El nostre número de telèfon és el 937-064-156. Ràpidament la tenen des de recepció, llavors si li poden donar la informació allà o també pot concertar una visita per veure les nostres instal·lacions, sí.
I també entenc que si algú, diguem, que passa pel barri, per la zona i vol fer una visita, pot entrar i pot demanar dia i hora per fer la visita.
Exactament, estem oberts a 8:30 del matí i a 8:30 del vespre.
I l'última pregunta ràpida en 20 segons que tengo para vosotras és, si alguien os para por la calle, es importante que seáis sinceros. Os para por la calle vuestra mejor amiga y os pregunta, ¿recomendaríais la residencia, sí o no?
Sí.
¿Sí?
Yo también.
Sí. es importante esto porque a veces hay peros. En este caso veo que no hay ningún pero en general. No. Quizá el tema de la comida, que algún día esto ja va a gustos, ¿no? Así que... Doncs jo he de dir també ràpidament, en 10 segons, que he vist la residència, he vist els vídeos, tenim també el perfil publicat a InfoResidències, per tant, qualsevol persona pot entrar a InfoResidències, i a més, tenim publicada una nota de premsa sobre el dia que vau fer el taller de risoteràpia, per tant, entrant a dependencia.info, el pot trobar ja tota la informació d'aquest taller i també de la residència. Moltes gràcies, Víctor, Pepita i Carmen, gràcies. I hasta la pròxima.
Moltes gràcies.
Gràcies.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui, Jordi, a la consulta hem rebut una pregunta que ens la fa en Víctor i ens diu el següent. El meu pare, que ja té 69 anys, ha anat perdent pes i mai té gana. Hi ha algun consell o cosa que pugui fer jo per canviar-ho? Doncs penso que, primer de tot, el que hem de dir al Víctor és que, tenint en compte tot el que tingui a veure amb nutrició i salut, sempre que pugui anar al metge preguntar-li, perfecte, seria el més indicat, el consell número 1, per dir-ho així. A partir d'aquí sí que hi ha coses que nosaltres, amb experiència, des d'aquí li podem recomanar, des de la consulta de la treballadora social, i si no, consells, coses que potser ha de tenir en compte i que no ha valorat. Primer de tot, penso que ha de tenir en compte que pot ser que la mala alimentació que té la persona gran sigui nova, és a dir, que sigui nova producció, que sigui algo recent, o que sigui directament fruit que tota la vida ha portat una alimentació regular, ¿vale? I que hi ha coses que a l'edat, diguem, avançada s'accentuen cap a malament. En aquest cas pot ser que encara mengi pitjor. Això com a factor número 1. Hi ha també el segon tema, també potser d'alhora, que no sigui un tema anímic i que hagi perdut l'interès per menjar. A vegades, quan estem tristos, estem desganats, no? També ens passa quan ens enamorem, que no tenim gana, no estem molt enamorats, doncs també a vegades si estem tristos ens passa el mateix, sí o no?
A mi em passa al revés, però bueno, jo et segueixo escoltant.
Perfecte. Doncs el que també pot ser és que, com a tercera opció, que tingui dolors, per exemple, dolors a l'estómac, dolors a la boca, i que potser no mengi perquè li fa mal i no vol arreglar o no sap com arreglar-ho, per tant, menja poc perquè és un moment dolorós. També pot ser, que també seria un factor importantíssim, que conscientment pensi que va oblidant com fa una fent les coses, que potser aquí darrere ja també potser una demència, un Alzheimer. Aquí parlem de possibilitats. I que potser tingui, no sàpiga com fer un plat o com tallar o on estan les coses. Per tant, eviti inconscientment aquell moment de cuinar, per tant, menja poc, per tant, perd pes. Això són coses que hem d'anar, són unes cadenes. Per això també mirem que si no té servei d'atenció domiciliària, si el té i no estan cuinant en el mateix, demanar que li cuinin. I per últim, dintre de la recta final de punts que poden ser, hi han dues coses que vull comentar. La primera és el fet de que també no també pot ser que tingui, o sigui conscient que té problemes de disfàgia, que li costi empassar, tragar, que ja no sigui res de la boca com a tal, sinó alguna cosa més del coll. Per tant, per por a anuagar-se, faci això de menjar menys. I per últim, i amb això acabarem, hi ha també un factor que passem sempre per alt, i és la medicació. Hi ha medicació que a vegades ens fan engreixar, hi ha medicació que produeix mil efectes secundaris, però també hi ha medicació que ens fan reduir la gana. Per tant, penso, com deia al principi, això d'anar al metge, que és un factor important a tenir en compte, però en particular que el metge miri que no tingui alguna medicació que dins dels efectes secundaris en el pare del Víctor li estigui posant que perdi gana. Que ho mirin tot i sempre, com dèiem, en el metge seria el consell número 1.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs Jordi, abans d'acabar el programa, com que sé que a tu t'agrada molt les sorpreses, demà a la borsa de treball portaré, podríem dir-ho així, anècdotes de feina. És a dir, anècdotes, millor dit, d'entrevistes de feina, de gent que ha tingut experiència de fer una entrevista, que algunes són divertides, l'altra ja també són surrealistes, i demà en parlarem i comentarem una per una ja a l'audiència què li sembla.
Com encara ens queda un minutet, que ens està marcant el David, quin és el, quan has tingut alguna entrevista, alguna anècdota que tu hagis passat, estant en un cantó o en un altre?
Doncs jo, quan estant al cantó de qui era entrevistador, he passat molt malament quan, de cop i volta, no et venien a l'entrevista i deien, ah, no, és que no vull venir, però podies avisar abans. També he tingut moments graciosos de senyores que venien i anaven molt, molt escotades i, a més, volien que ho veiessis. Això em va passar un cop. I llavors, era, com a entrevistador, era un moment compromès perquè era tot molt visible. Sigui com sigui, finalment, aquella persona no va agafar la feina, per tant, no va voler treballar amb nosaltres, les condicions que li oferíem no li van agradar, però va ser un moment compromès, podríem dir així, com complicat.
Vale, pues moltes gràcies, Carles. Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. I fins demà.
Fins demà.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Ja estem, Acció preventiva. Bon dia, senyor Xavier.
Molt bon dia, Jordi.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció preventiva. I tornem a agafar el bloc de notes per a veure avui què aprenem, perquè crec que aprendrem molt, eh? I avui el tema que ens hem plantejat és parlar sobre el Global Health, o més aviat, amb un idioma que ens entenguem més tots, és sobre empreses saludables. Què tenim que fer? Què és? Com va? Llavors, la meva primera pregunta, Xavier, què és això del Global Health? I si té sentit?
Bueno, és... home, sentit en té. És fer que el treball a totes les organitzacions serveixi per, no només per no perjudicar la salut del treballador, sinó és al revés, per guanyar inclús. Eh? Vull dir, ja no anem a el que seria una conducta reactiva, evitar que el treballador es faci mal, sinó un pas avant, un pas endavant, i intentar que no només no es danyi, sinó que millori la salut. I això, bueno, és frapant, no? És alentador, això és motivador per tots els treballadors de les bueno, treballadors i treballadores, gènere asexual. Això és molt motivant pels treballadors i treballadores de les organitzacions.
Mira, fa uns dies, en una tertúlia aquí a Radio Estel, amb el Pol Marçà i amb uns tertulians, no recordo el nom dels tertulians, demano absolutes disculpes, es parlava del fenomen, que això més d'una vegada ens has comentat aquí, de que la gent jove prefereix cobrar menys, però estar en una empresa on se senti còmode, on se li respectin tota una sèrie d'aspectes més personals, conciliació laboral, horaris, coses que no afecten directament al salari, però que realment a la tertúlia s'està comentant aquest efecte, que la gent jove ja prefereix cobrar menys, que no pas cobrar més, però que l'obliguin a un encorsetamiento com podia haver-hi fa uns anys. Em va semblar curiós, perquè, bueno, la gent està escoltant amb el Xavier Pladevall, i no ho dic en broma, ho dic en sèrio, perquè, vull dir, això és un canvi de cultura molt important.
No, importantíssim, perquè això és el primer pas a el que s'anomena salari emocional. Sacrificar salari per condicions, per beneficis, no per beneficis socials, no perquè em paguin una assegurança d'accidents, no perquè em paguin, jo que sé, la guarderia de l'escola. No, no, no. per millorar la salut, perquè em donin aquesta flexibilitat que em permet conciliar i, per tant, anar bueno, doncs menys tensionat, no? Sempre corrents d'aquí cap allà, en el neguit, a sobre. Bueno, doncs això se li diu salari emocional. No? Doncs la gent jove sacrifica salari perquè ja el té petit, entre altres coses, no ens enganyem. Però tot i així sacrifica salari per salari emocional, salari econòmic per salari emocional. Això fa 10 anys era impensable, vaja, els que ho veníem dient o anunciant ens deien que, escolta, que això les pel·lícules d'Estats Units, doncs vale, però que aquí això no arribaria. I això no és que tingui que arribar o està a punt d'arribar, és que ja ho tenim a sobre. Ja estem.
Llavors, quines són les barreres que vosaltres us trobeu a l'hora d'implantar aquests programes de Global Health o d'empresa saludable? Quines són les barreres que, dieu, això és el que ens impedeix acabar desenvolupant plenament aquests temes, aquests programes?
Bueno, a veure, n'hi ha diverses i diverses, no? A veure, si ens basem en el que seria l'enquesta mare, una enquesta macro que va fer l'asseguradora Aon en el 2021, ens deia que el 82% de les empreses enquestades afirmaven que el benestar dels treballadors és important, però només movia fitxa el 55% d'elles. Estem parlant de la mitjana empresa. Clar, si tothom diu que, home, el benestar dels treballadors, la seva salut és important, però ja només mouen fitxa el 55%, doncs hi ha un 30% que es perd pel camí, coi, però si havia dit de que això era interessant, com és que no ho treballa, no? Bueno, motius, bueno, n'hi ha diversos, no? Possiblement els tres més importants és perquè els líders de les organitzacions, és a dir, els comandaments intermitjos, o sigui, el de dalt pot dir que ostres, que això és molt interessant i tindrà molt clar, però a l'hora de la veritat, la realitat de la trinxera, qui la governa, és el comandament intermig. I al comandament intermig, històricament, sempre se li ha demanat productivitat. I l'únic que veu i l'únic que sap és de productivitat. Clar, canviar el xip li costa. El primer motiu és aquest. El segon és que, possiblement, el paper ho aguanta tot, no? La fase de disseny, la direcció general de l'empresa, pues, si estem dient que aquesta enquesta estava feta a la mitjana empresa, pues un director d'una empresa de 100 treballadors bueno, ho dissenya, en el de recursos humans, fantàstic, però pròpiament no ho sap integrar en la gestió, en l'estratègia de gestió de la seva empresa. És a dir, no sap escalar-ho en cascada cap als comandaments intermitjos. Per tant, si li sumes que els comandaments intermitjos no estan versats en aquesta cultura, només a producció, si li posa sobre la taula un altre impediment, que és que ho saben dibuixar en paper però no ho saben escalar cap a baix, els directors de les empreses, i finalment les partides pressupostàries són les que són, i més en aquests moments on l'economia, no d'Espanya només, de tots els països, pues, està tiritant, fa complicat, o hi creus molt, o s'implica tota la direcció i la cadena de comandament, o això costa molt que vegi la llum.
Ara ja estem al mes de juny. Com veus el tema de l'ansietat a efectes del Covid? S'ha estabilitzat? S'ha millorat? S'ha empitjorat? Com ho veieu?
No. S'ha empitjorat, perquè ja no és l'ansietat pròpiament del Covid, no? Sí que hi ha algunes persones que se'ls ha detonat hipocondriacs, no? S'han detonat amb ells una obsessió malaltissa, no? I, hòstia, veuen fantasmes a tot arreu. Però el que és una veritat com un temple és que, el que està claríssim és que el número d'infectats per Covid és cada vegada més gran. Sí, és veritat que no hi ha cap patir, bueno, però és molest. En algunes persones els afecta més que menys, unes altres, però que a l'hora de la veritat el problema és la situació que ha deixat el Covid. No envers la entitat, perdona, no envers la activitat pròpiament d'agafar o no agafar el Covid, no. La crisi econòmica fa que vingui a tot qui tensionat, a les empreses, unes tancant, unes altres despedint gent, és a dir, regularitzant les plantilles en base a les caigudes de demanda que han tingut, unes altres intentant baixar preus per no perdre quota de mercat, i això pot ser pan per avui i hambre per mañana, i la situació en el mercat laboral està tremendament tensionada degut a l'estela Covid. No només a l'enfermetà Covid, sinó a l'estela que ha deixat de crisi econòmica i de crisi emocional. I això està cada vegada anant a més, i trigarà, i trigarà, i trigarà. Sí. Ara només, mira, poso un altre exemple perquè puguin els nostres oients contextualitzar. Com a l'Estat digui, s'ha acabat els crèdits ICO i ara hi ha que tornar-los? Si les empreses han utilitzat aquests crèdits ICO per pagar nòmines i encara estem en situació de crisi, i encara aquella empresa que va demanar un crèdit ICO per pagar nòmines no el va demanar per invertir en tecnologia. No, per pagar nòmines, per un sentit de la responsabilitat, per no tindre que fotre fora la gent. I l'Estat ara diu que hi ha que tornar-ho. Si aquesta empresa no ha pogut donar-li la volta al mitjó, és a dir, no ha pogut donar-li la volta a la situació econòmica que li va deixar la pandèmia, està condemnada a tancar. Per tant, cuidado, això la gent, evidentment, no és tonta, cada dia les redes ens informen més, i el ciutadà, és a dir, el treballador, cada dia té més informació, i des de la informació, si no la sap contextualitzar, si no la sap digerir, doncs això genera tensió i ansietat. Ostres, seré jo el proper que em fotran fora. Ja n'han fotut a 4 al carrer, una empresa de 15, no? Em deia un treballador. Bueno, igual sóc jo el següent, perquè bueno, això ha afectat i seguirà afectant a la població, per tant, a la massa treballadora, durant un bon temps encara. No sé si en això contesto la teva pregunta, Jordi.
No, perfectament. Ara uns moments de publicitat i tornem.
Acció preventiva. Acció preventiva. La teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció preventiva. La teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, parlant del Global Health. Ens està comentant la importància permanent i creixent, possiblement, de l'ansietat dintre del món laboral i també dintre, lògicament, del món personal. Llavors, això del Global Health, al final com es tradueix? Quines activitats les empreses poden oferir per trobar aquest benestar? I suposo també que això al final comporta augment de la productivitat, augment de la motivació, però al final quin tipus d'activitats poden significar aquest Global Health?
Bueno, els programes aquests de Global Health o de millora de la salut, això anem a veure, estan enfocats, d'entrada promouen el benestar integral, tant físic, mental com emocional del treballador o treballadora. Però com es fa això? Pues a través de la realització d'una sèrie d'activitats que ara n'anomenarem algunes. Per exemple, activitats com, si hem parlat de l'estrès, ioga, mindfulness, les organitzacions, respiració, ensenyar a la gent, algo tan fàcil com respirar en el diafragma. Això fa que hiperbombegi l'oxigen dels pulmons i s'irradia a tot el cos, no? Per tant, ostres, tinguem menys mal de cap, puguem pensar amb més claretat, i això agafar-ho com un hàbit és saníssim i no costa calés, però en canvi t'atenen que ensenyar. Pues, repeteixo, en l'adopció de tota una sèrie d'activitats, per altra banda, l'adopció de mesures preventives concretes i específiques d'aquell negoci, com puguin ser, doncs, escolta, les mobilització de càrregues, fem-les amb estris que ens permetin no fatigar, doncs, la columna vertebral, i comprem una sèrie d'estris, o les desenvolupem en els moments que tinguem menys tensió, que menys gent entri a la botiga, perquè m'entenc, imagina, estava pensant ara en una botiga de frites, no? Doncs, si em foto moure càrregues en el moment de que és hora punta i venen més gent, per més que anem sobrats de rati de personal, doncs això farà que com que lo cojo, lo dejo, doncs no em posi la faixa, una faixa per protegir la zona dorsolumbar. Llavors, bueno, un mal gest, un fred, paf! I bueno, puc petar, no? Puc quedar-me pinçat, no? Poso exemples perquè els nostres oients puguin contextualitzar. Per altra banda, en polítiques que ajudin a l'organització a convertir-se en una verdadera empresa saludable, no? Pues, per exemple, el que tantes vegades hem parlat de la conciliació familiar, no? Pues el treballador, ostres, que pot conciliar va menys estressat, i això és una evidència, no? Per tant, un treballador estressat té més risc de fer-se mal, Per què? Perquè va el tolondrat d'aquí cap allà, en el cotxe o en la moto, pitant perquè no arribo a buscar la nena al col·le. I clar, aquest senyor o aquesta senyora, doncs, com que van al coet al cul, té més riscos de tindre un accident, que, tot i que no és derivat del treball, però sí que poden després repercutir-li en el treball, i aquell botiguer, doncs, es queda sense un treballador perquè se l'ha fumut en la moto, ha tingut un accident i està 3 setmanes de convalescència, no? Vull dir que totes aquestes petites coses, ben pensades, ben estructurades, doncs converteixen l'entitat en una empresa saludable, no? Ara, bueno, doncs, per exemple, estem mantenint empreses que no poden agafar, no poden conciliar del tot, perquè una empresa que sigui una cadena de muntatge, encara que sigui petita, ostres, el senyor, la cadena de muntatge comença a les 6 del matí i el primer torn és de 6, doncs, a 2, i l'altre de 2 a 10, i l'altre per la nit, no? Doncs, escolti, aquí no hi ha conciliació possible. Vull dir, aquí a tal hora es toca el pito i té que vostè estar a la màquina. Doncs, per baixar aquests factors estressors, per exemple, s'estan implantant sessions, per exemple, de cuina saludable, perquè està demostrat que la cuina, cuinar a una gent la relaxa, i els treballadors poden agafar, treballadors, treballadores, en fer un curs de ganxet, que també està comprovat que relaxa, un curs de pintura o un curs de cuina, no?, per baixar el factor estressor, ja que no ha pogut ser baixat en origen, el seu seria poder conciliar, però com que no es pot, per baixar els factors estressors d'aquesta bona gent, pues, i que no se vagin a dormir tensionats i l'endemà estiguin més contracturats que quan es van a dormir, pues, bueno, pues en el moment del dia que ells volen, evidentment quan no estan treballant, se'ls hi donen a escollir un d'aquests 3 cursos. I escolta, et quedaria esperat de l'acollida que ha tingut aquestes mesures.
Llavors, una pregunta, Xavier. En quin tipus d'empresa o sector aquest tipus de cursos o d'activitats saludables accepten més aquestes activitats? O és genèric, que és indistint si és una empresa gran, petita, o sector industrial o sector serveis?
Bueno, a veure, quan tu tens bona relació amb els teus treballadors, i els hi dius, nois, tenim que salvar el negoci. Todos a una, como en fuente ovejuna. Sí? Escolta, com ho podem gestionar per ser més competitius? Doncs us quedaríeu sorpresos de en quina mesura participi la gent. Si ho enfoquem des d'aquesta òptica, això té cabuda en qualsevol organització. Inclús en una botiga, en el colmado de la cantonada, que hi ha 2 persones. Sí? Per què? Perquè a tothom ens agrada, com a mínim, veure que es preocupen per nosaltres. Després, fruit de la realitat del negoci, del sector, o del moment, podrem fer més o menys. Però el fet que vegin que ja es qüestionen què pugué fer per fer-me la vida més fàcil, què pugué fer perquè jo vagi menys tensionat, perquè tingui una millor salut, d'entrada ja és benvingut. Ara, a vegades, ens falta preguntar, ens falta parlar, i sobretot ens falta escoltar. En el millor dels casos parlem, parlem molt i parlem bé. Però, ostres, no escoltem. I no ens oblidem, tenim dues orelles i una boca. Per tant, tindríem que potenciar que la nostra gent parli i amb voluntat activa, amb voluntat d'escolta activa, pues podrem arribar a aconseguir que l'altra persona senti que és important per nosaltres i, quan de menys, que ens preocupem per ells. A partir d'aquí, si això ho aconseguim, després, repeteixo, farem més coses o menys coses, perquè es podran fer més o menys, i en la butxaca plena més que si anem pelats, fruit de la situació del moment. Però d'entrada, veurà la persona que ens preocupem per ell i els, o per ella, i el seu estat de motivació segur que és millor que en una empresa on el treballador és treballadora és tractat a sota, cavallo i rei, no deixant-li participar en absolut, i evidentment no preguntant-li i no escoltant.
Ara que hi estem arribant ja a l'últim minut del programa, i abans de fer la publicitat, ens agradaria que després de la publicitat, ens concluïssis realment els beneficis d'un programa de Global Health perquè el petit i mitjà empresari català, jo crec que la gran empresa això ho té molt clar, ho pugui tindre encara més clar.
Acció preventiva. Acció preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, ja en els últims minuts del programa. Com concluiries, amb conclusions potents, perquè el petit i gran empresari s'acabi conscienciant de la importància de programes de salut, saludables, que ens ajudin a gestionar les emocions i, sobretot, el que has comentat abans, el salari emocional?
Bé, el primer que tindrien que tindre el petit empresari és, el primer que tindria és que tindre molt clar que això no va destinat a empreses grans. Això va destinat a qualsevol empresa que tingui ànima. En aquests moments, les empreses en ànima seran les que sobreviuran a l'adversitat del moment. Repeteixo, abans ho he dit, podrem fer més, podrem fer menys, però l'objectiu tindria que ser una empresa en ànima. Per què? Perquè quan tu gestiones des del cor, quan tu gestiones des de l'ànima, ostres, això irradia una energia positiva que és percebut no només pels treballadors, inclús pels clients. I això fa guanyar competitivitat a l'organització. Segur, ho tenim més que comprovat. Per tant, com a expert en el tema, puc assegurar a tots els oients que qualsevol empresa, en independència de quin sigui el seu tamany, pot apostar per aquest tipus de programes que l'ajudaran enormement a crear un entorn laboral més segur, més saludable i, per suposat, més competitiu. I que no es deixi enganyar, no és necessari un gran pressupost. Repeteixo, ensenyar a la nostra gent a agafar i a baixar els factors estressors a través de la respiració diafragmàtica, una sessió de mindfulness, dues sessions de mindfulness, això pot costar 150 euros. Entre les dues sessions, ja posem dues sessions, 150 euros. En 150 euros, el treballador sap descontracturar-se, sàpiga anissar-se al cap, sí? Quan va pressionat. I és importantíssim que aquesta feina es l'estigui per poder dormir bé. La son té un efecte reparador potentíssim, que de no dormir bé, sí? O sigui, aquestes eines serveixen per baixar els factors estressors quan els tinc i, per altra banda, agafar-ho com a hàbit per poder dormir bé. Quantes vegades ens hem aixecat al dematí més carbats que quan ens vam anar a dormir? I això és perquè no hem relaxat el nostre cos, que el nostre cos ha estat tensionat. Imagineu-se, 150 euros, sí? Que no tenen que ser cada mes, no, una vegada. I donem unes eines als nostres treballadors potentíssimes per obrir la vàlvula de l'olla a pressió quan estan tensionats i, per altra banda, poder dormir bé. 150 euros, això no és diners, perquè el retorn de la inversió és exponencial. I com això, us podrien enumerar tot un reguitzell de petites accions, no cal grans grandiloqüències. No, no, petites coses que faran, de petites coses de molt petit cost, que faran que puguem agafar i ser aquesta empresa que es preocupa per la seva gent, que escolta i presta atenció a les necessitats que tenen en la mesura del possible. Intenta donar-los, intenta, no dic que ho aconseguim, i dic que ho intentem, però si el treballador veu que ho intentem, per tant, actitud i predisposició.
Moltes gràcies, Xavier. Ja m'ho exerit el temps. Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Una forta abraçada i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Jordi. Gràcies.
Ja estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, Jordi Carretero. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. Que aprofitin.